dia haurem de fer una derivada d'aquesta tertúlia.
Sí. Sí, ui,
arriben, perquè estàvem parlant de les jubilacions.
Bé,
ha sortit el tema. Ha sortit el tema. Per allò de què? Per allò... Sí, que sóc el següent, sí. No sé què em fot. Ai, vull dir, que sóc el següent. Ja dalt d'allò. Perquè tot ha vingut arran que van esmorzar per venir aquí ja, bé,
sí.
Bé. I aleshores allò s'ho reparteixen entre ells. Què has pres avui, Toni?
Avui he pres un tallat, no? Un tallat amb una flauta.
Una flauta, sí. A veure si sona,
però,
no?
Però no sona.
No sona.
No sona
l'estómac. No, perquè la música jo no...
Quan soni, marxarà Dembélé. Quan soni la flauta.
Sona l'estómac.
Sí, marxarà
Dembélé. Matitza, esmorzar que se'l paga cadascú, evidentment.
No.
No paguem nosaltres. Nosaltres sí, fem sí, aquesta sí, sí. Penya de los quatre.
Entra.
Avui
sí.
No està la Rosa.
La Rosa.
Nos trobem 20 minuts abans. Esmorzem i després venim cap a la ràdio, però paguem.
Cada setmana
toca un.
Cada setmana li toca pagar un, eh?
Sí, sí.
T'ha tocat a tu.
Avui sí. M'ha tocat.
No dongueu massa detalls, no fos cas que...
Que què?
No sé, aquestes coses...
Si no de la ràdio,
home, no us aniran a buscar, que és un esmorzar,
no,
això.
Ja sé, però...
Vull dir que no fan cap
però
cosa...
Però no diguem
el lloc. Esclar que no.
No. A més, portem tres setmanes, que anem canviant. I sobretot que no facin molt bé el cafè en llet, eh?
Això.
A Can Quildo ho tenim tancat.
Esclar.
Sí. Tenim que buscar.
Ara és una època d'aquelles de buscar recursos, eh?
Sí,
hi ha molts llocs tancats. Sala, bon dia, Toni, Pere, Pitu.
Bon dia a tothom.
Esport local. Abans
no entrem en matèria.
No entrem en matèria.
Molt bé. Doncs vinga, comencem amb la 12a jornada de futbol a tercera catalana. Tots dos equips del Sitges juguen a casa aquest diumenge, dissabte, millor dit, el Sitges, el primer equip que rep el Riudebitlles demà a 17:45. I diumenge, a les 17:00, el Sitges-Sobrense rebrà a la Florida. És el primer dels dos partits consecutius, perquè la setmana que ve tornen a jugar, repeteixen a Aiguadols. A la Copa Catalunya de Bàsquet, partit de la 8a jornada, el bàsquet Sitges rep el CUE, el bàsquet Molins. És curiós perquè passarà de jugar amb el CUE aquesta setmana a visitar la setmana que ve la pista del líder, del Ripollet. Però demà, com dèiem, rep el bàsquet Molins aquí a Pinsbens a les 6 de la tarda. En hoquei patins, a la primera catalana, el Club Patí Subursitges afronta la 10a jornada rebent l'Igualada, però el partit es jugarà diumenge. Compte, els afeccionats a l'hoquei no vagin demà a veure el Club Patí, sinó diumenge, aquí a Pinsbens, al pavelló, a 6:15 de la tarda. Després jugarà el segon equip perquè té derbi amb el Ribes, a 7:45. I a la divisió d'honor catalana de rugby es juga la última jornada de la fase prèvia, el Rugby Club Sitges, que, havent guanyat la setmana passada, ja està classificat per la propera fase a la divisió d'honor catalana, doncs jugarà amb el camp de l'Espartans de Granollers, demà dissabte a 5:15 de la tarda.
Molt bé.
Molt bé.
Aquest rugby va com els creuers que es fan pel Mediterrani, amb aquests vaixells luxosos.
Mira quina analogia has fet, eh?
Sí?
Quina analogia, això com qui no vol, pam!
És que l'altre dia vaig parar el cotxe, vaig baixar i vaig anar a veure el camp, que ara hi ha gespa, ara està atacat per l'urbanisme.
El camp de rugby, vol dir.
El camp de rugby, sí, sí. S'ha atacat per l'urbanisme, cada vegada més... A prop.
A veure si en aquest ple del mes de novembre s'aprova la licitació de les obres del futur camp.
Camp, sí senyor.
Perquè fins que no s'aprovi les obres de licitació no es pot obrir un concurs del qual n'ha de sortir l'empresa que comenci a fer l'obra del camp nou, que no és de rugbi, que és polivalent. Polisol fetil estrictoforma, que deia aquell.
Polivalent.
Doncs això, polivalent.
Polivalent.
Però de moment ha de ser camp i després ha de ser polivalent.
Atletisme?
Em sembla que no.
Al voltant?
No. Allà a Pinsbens hi caben moltes coses, però tantes ja no.
No, és veritat, tens raó.
Per cert, un darrer apunt de crònica local, diguem així. La Martina Lázaro, la nena de la
tenya d'escacs
del Casino Prado, ha finalitzat ja la seva singladura al Campionat del Món d'escacs, ha aconseguit guanyar 4 de les 11 rondes, No oblidem que s'estava enfrontant a les millors jugadores del món, imagina't. I ha aconseguit el lloc número 66.
Doncs escolta'm.
Però, per tant, molt bé, eh?
Home, i ha estat des del dia 3, des del dia 3 fins avui.
Pues imagina't quin el cap
sí.
Treu
home,
fum, eh?
I ens sembla que deu ser un cas històric, perquè
històric.
En la història de la penya d'escacs.
Sí, jo no, vaja,
no
almenys en la història, vaja,
no recordem,
no recordo,
una jugadora de 8 anys.
Estem parlant d'una nena, clar, és
exacte.
Una nena que té 8 anys només.
Increïble.
Imagina't.
Però ha començat d'una manera, vaja, increïble, perquè fa, ens va dir l'altre dia el Francesc González, el president de la penya, que va començar amb 6 anys, és a dir, fa 2 que juga escacs.
Pues veia Cervellet.
Ui,
exacte.
I el campionat del món.
Campionat del món, sí. Ella va quedar tercera del campionat d'Espanya, que es va jugar abans de l'estiu a Granada, i això li va suposar que la federació li oferís una beca per poder assistir a aquest campionat del món. Evidentment que no es anava a buscar resultats, és una bestiesa parlar de resultats, sinó, evidentment,
una experiència
per ella,
però,
i per la seva
brutal,
família, increïble.
Però és que amb 2 anys als escacs, mare
sí.
de Déu, a tothom li passés això a la feina, seríem una primera potència.
De Compostela.
A Santiago,
sí.
Està bé.
Fixa't tu.
No està mal.
Vam
I em sembla,
bé.
Si no recordo malament, que portava, oi que portava alguns detalls de Sitges o algunes coses per jugadores?
Sí, hem vist alguna fotografia en què intercanviava obsequis amb la rival. Suposo que cada rival portava un present del seu país.
Fulletons, hem vist coses.
Ha jugat, bé, a part d'enfrontar-se amb jugadores espanyoles, també ha jugat amb jugadores turques, amb una jugadora de Grècia, una altra de Turquia, en fi, que hi havia la crem de la crem.
Ahà. Parlaràs amb ella dimarts que ve, eh?
Dimarts que ve, sí.
Dimarts que ve.
Va bé, vindrà ella, la seva mare, i el president de la penya, en Francesc González.
Doncs per descomptat que...
Vaya estratega.
Oh, vull tenir.
Sí.
Vaya estratega, sí senyor. Sí senyora.
Sí, sí.
En fi, què hem de fer?
Què hem de fer amb en Dembélé?
Heu vist la foto de casa seva que va deixar?
Sí, que va deixar.
No?
Sí, li demanen 22.000 euros o 20.000 euros.
Alemanya?
Sí, que aquella,
a Dortmund.
No et pots imaginar.
Aquella casa, pel que vaig sentir o llegir, em sembla que era del Jurgen Klopp.
Ah, no ho sé, veus, això no...
Del que ara és entrenador del Liverpool, que va ser entrenador del Dortmund.
Sí, del
Klopp.
I
no sé si li va llogar a ell o li va deixar, però
no t'ho pots arribar a imaginar, el fàstic que fa, perquè ja no és destrossat, és...
Ja, brut.
Bueno.
Brut, bueno. Sí, ja m'ho imagino, ja. És increïble, és increïble.
Quan ho vaig veure, em picava tot.
Doncs el propietari del pis l'ha demandat per l'estat en què va deixar aquesta vivenda, i es veu que li demana això, 20.725 euros amb 76 cèntims més interessos.
Es pagarà tranquil·lament, perquè clar, evidentment que són 20.000 euros per en Dembélé.
Quan encara jugava al Dortmund,
clar,
eh?
Aquest noi...
Que no, Pere, que
no sap on està.
No pot ser.
Aquest noi
és molt difícil.
Això d'aquí apuesto i després...
Ara el que el va fitxar, o els que el van fitxar perquè no és una sola persona, que s'ho facin mirar.
Repeteixo, a la desesperada.
Vagin al psicòleg.
A la desesperada, perquè tu el fitxes Dembélé pagant 150 milions d'euros perquè t'acaba de marxar el Neymar. I aleshores et veus que dius, què faig?
Però llegeixes que el senyor Minguella t'està dient que el pare de l'Mbappé va trucar des de Mònaco perquè volia el seu fill jugar amb en Messi.
Doncs et tornes a equivocar.
I fitxes l'altre... Sí, però...
Oh, això és quan el Barça
si m'equivoco jo
fitxar...
la meva empresa a la puta calle, parlant clar.
Això és quan el Barça va fitxar
no,
el Hierro, m'he fitxat
no
el Hierro equivocat.
El Manolo.
L'ha fitxat dolent.
M'he fitxat el Hierro
el Manolo.
El bo era el Fernando.
Però, amb això, amb
però era un altre Barça. Ara estem parlant d'un staff brutal.
Té un error, Amb això tens un error... Un error, però impressionant, perquè a veure, de què serveix tanta gent allà si tu fitxes a un jugador, què és el que és? A veure, i el Pitu ha dit, diu, sí, va fitxar perquè va marxar l'altre, no? Però és que no va tapar un forat al Barça, ha obert dos forats, perquè ara té un paio ja... complicat, molt difícil.
Se te'n va el Neymar i no fitxis ningú.
I suposo que el problema és Dembélé és bo, no?
Jugant a futbol,
aquí,
sí.
No,
és bo.
No,
sí, és un problema d'actitud, això.
Aquest és un altre debat. És un altre debat, vull dir, per com juga el Barça, Dembélé ha de readaptar el seu joc. El Dembélé és un jugador que necessita espais, necessita camp.
Sí.
I clar, ell no està acostumat a jugar
el tiqui-taca,
al toc curt, a la passada curta.
No.
Ell necessita llanceu-me la pilota que jo correré perquè sóc més ràpid que ningú, això sí. Vale, d'acord, però això ho podem moldejar. Però clar, el que fas un cop ja no estàs a les instal·lacions esportives, diguem-ho així, clar, la teva vida...
O sigui que té, diguem-ne, el repte d'encaixar dins un equip que juga d'una determinada manera,
d'una manera de jugar,
i el repte de tenir una actitud com correspon a un professional, sigui de Can Barça, sigui d'on sigui.
Tu no pots arribar tard constantment als entrenaments, és que l'altre dia fins i tot arriba tard. D'entrada es veu que els jugadors estan convocats, estiguin o no dintre de la convocatòria, quan jugues a casa, evidentment, al Camp Nou, estan convocats entre un quart d'hora i tres quarts d'hora abans. Has d'estar al camp.
Tots hi han d'anar, eh?
Sí, tots. Ell ja va arribar tard. És que va tornar a arribar tard a la mitja part. Perquè hi ha unes imatges que es veu al Dembélé arribant allà al seu seient.
Perquè fan un descans, no? Fan el descans.
Ell fa... viu la seva vida, va...
Quina resposta més bona la d'en Puyol? Quan li vàrem dir allò de la mitja hora d'en Dembélé, diu, bueno, jo arribava dues hores abans.
Sí, ja està.
Ja s'ha acabat el debat, ja.
Ja està, debat molt.
També és un cas, diguem-ne, singular, d'en Puyol.
Sí, evidentment.
En tots els sentits. Però vaja, és clar, és un referent. Davant d'això no hi ha discussió.
Per això va arribar on ha arribat.
Tècnicament, si estem parlant d'una empresa, perquè és una superempresa, una multinacional, el que està clar és que si tu veus l'estaf, veus que se te'n van els jugadors que surten de la Masia, van amb altres equips, grans jugadors, grans promeses, i no triomfa quasi cap. Mira bé el que et dic. Quasi cap. Mira els jugadors del Barcelona, porai, que han sortit de la Masia, quasi cap triomfa. Llavors, quan tu fitxes, per la teva particularitat que tens, la Masia, el primer equip, el segon, des del famós Cruyff, que diu, tots tenen que jugar igual... Tu tens que pensar que segons quin jugador portis no s'adaptarà mai. Vull dir, és més fàcil que l'Artur, que és un nano que no xuta porteria, que jo a vegades li, des de dalt a la grada li tiraria un panellet per dir-ho nano xuta.
Ja xutarà,
perquè
ja xutarà.
Els Xavi tampoc xutava. Els defenses, perdona, els defenses ja no tapen forat de xut quan la té ell, perquè saben que no xutarà.
Però això és bo, perquè quan xuti la clava...
Ja l'arreglarem, aquest nen l'arreglarem. El Coutinho ja ve amb aquesta filosofia, perquè és un nano que juga...
Jo crec que el que crida més l'atenció és el que heu dit abans.
Però segons qui no pots fitxar...
Ningú no va saber veure. És a dir, no hi ha ningú que pugui trucar al Dortmund i dir, escolta'm, com us ha anat aquest?
Clar, perquè tot el que està sortint ara...
Què els hi va explicar a Dortmund? Què els hi va explicar? Una altra història?
És que encara que el Dortmund no els hi expliqués, no té gent, mare de Déu, si a vegades vosaltres que sabeu del que us han dit, perquè coneixeu persones que estan a dins del club o que estan properes al club i us diuen aquell, l'altre, el de més enllà, doncs esclar, una persona que encara està més amunt...
Aquest nano jugava en el Rennes i feia dos anys que hi anaven a darrere. I quan el van a fitxar els hi diu que no. Llavors surto amb els espavilats periodistes que hi ha a Barcelona. Si un que se'n va no té que tornar, un que et diu no, no el fitxis després, i per 140 milions o 100 milions més 40 de variables, és una brutalitat. Però bueno, el món s'ha posat així, és que el que diu la Mbappé, que
tenia que fitxar algú. Diu, lo ha dit en Pitu, tenia que fitxar algú.
Sí.
I que
aquest, i això és com a l'hora,
va venir molt bé, doncs fitxem aquest, tapem el forat aquest, la gent contenta perquè hem fitxat un bon jugador, perquè és un jugador de futur. Sí, fa el que té que fer. Ara, si aquí no té coco, doncs mai arribarà, i més a Can Barça.
Ves que cada vegada sembla més clar que queda molt lluny de saber el que ha de fer.
Clar, per això.
Sí.
Per
I comportar-se, la família com es comporta, el pare un pis a dalt, la mare un pis a sota.
És un follon.
Estan separats. Ell té una quantitat d'amics allà que vinga a pizza. I
no, si no volen no sé, ni, no vol ni
dir, la... D'on te ve aquest noi?
Ni el concediu, ni el cuiner. Ni la noia a fer feines, no vol a ningú, perquè allà hi ha un merder que no volen a ningú.
Vull dir, és un problema.
Vull dir, aquests, els treballadors se'ls tenen a dalt, la mare i el pare.
És com l'altre dia, li agafa un mal de ventre, o diu que li agafa un mal de ventre, perquè
no té ningú.
Les males llengües diuen que estava al llit de...
De ressaca.
Sí, amb una ressaca de tres parells de nassos, per no dir una altra cosa. I ha de passar una hora i mitja...
És que ens hem imaginat, perquè...
I ha de passar una hora i mitja abans el metge no el truca, i no saben on està.
Que no el localitzaven.
I a mi el que m'emprenya de tot això és que el propi club tapi aquestes misèries.
Sí,
pues no, noi,
és veritat.
Ell no es comporta, pues fora, adeu.
Sí, senyor. I si no, que el sentin. I, però, i de dir
sobre...
que serende.
No, que el tenim fora.
Serende,
que el
ven, ja
està. Sap, tenim la desgràcia de que no el convoquem i perdem.
Ostres.
Vull dir que... perquè, ojo...
El Valverde, oh, sí, és que és un gran jugador, no sé què, després l'altre, el Pep Segura, oh, sí, l'està costant.
Però que no ho saps, que, sé, que no ho vaig veure en seguida, el Setién. Ens va demostrar que pots guanyar
el
Barcelona atacant, atacant.
No
va posar... saps què em va cridar l'atenció?
No va posar ni l'autobús.
Quan un no en sap de futbol, mira aquestes coses. Què gràfic és que hi hagi jugadors que en acabar el partit, hi hagi jugadors del Barça que vagin a parlar amb Quique Setién?
Sí.
És molt gràfic, això.
Sí.
Però que, molt,
que,
eh?
Perquè estàs al millor club del món, tot el que vulguis. No, però, i...
perquè li estàs reconeixent.
Exacte. Exacte.
Estàs reconeixent.
Allà hi ha una persona...
La dedicatòria
d'en Busquets.
Que vaig a saludar-la, vaig a parlar amb ell i a felicitar-lo perquè nosaltres abans érem així.
Sí, senyor.
Sí.
Nosaltres abans érem així. I aquests han vingut a casa nostra i ens han dit, així juga. Després, el Betis arribarà on arribarà.
Sí, sí.
Això, amb això no m'hi poso, eh?
Però ens va guanyar jugant igual que Barcelona.
I allà, sí, sí. I allà Sevilla emprenyats, eh?
Sí.
Emprenyats, en certa manera, l'afició.
Sí,
Betis,
sí, perquè no l'entenen. Ells no l'han viscut mai, això.
No l'han
viscut mai tocar la pilota com a...
Agafa el currículum del Setién.
Ja.
De tot arreu l'han fotut fora. De tot arreu. A Les Palmes va marxar. Deixa'm acabar. Però de tot arreu.
Però Les Palmes va fer una temporada.
Perquè són equips de segona i tercera fila. Perquè la seva mentalitat és no per portar un... El Betis, vale. Un Les Palmes ha estat a l'Extremadura. Ha estat a no sé on.
És que em va cridar l'atenció en aquella roda de premsa en què va parlar del jugador del Barça...
d'en
Bartra, parlava com un entrenador dels picapedrers, dels d'ofici, dels que estan...
De segona divisió.
Exacte, dels que cada dia, vinga. I va donar aquella sensació de què ha passat en aquest partit, perquè al final hi hagi jugadors que se'n vagin allà a veure amb aquest home, aquí van fer fora de no sé què, aquí ha passat per 50.000 clubs...
Però jo també me pregunto...
I que vagin allà.
Jo també m'he preguntat, Vicenç, una vegada, jo no vaig veure el partit, però vaig escoltar, eh?
Però no, jo també ho vaig escoltar i semblava que escoltéssim.
Jo lo vaig escoltar, no lo vaig veure, no? Però jo me vaig preguntar per què quan està Messi se juga d'una manera i quan no està Messi se juga d'una altra, pressionar totalment la pilota.
Perquè ara Messi no es pressiona igual que quan ell no hi és.
No es pressiona.
Si tu t'hi fixes, aquests partits, 4 o 5 partits que el Messi no ha estat, com ha jugat al Barça?
Pressionant
com a bojos, corrent com a bojos. I el senyor Messi és la solució, però alhora també és el problema. I entenc el que et vull dir.
Sí.
Que amb el senyor Messi no pressionaràs igual perquè ell és el primer que no et fa la pressió.
Però com la pressió és...
O la fa quan ell...
Com la pressió són moviments, tu tens que treballar un sistema en el que tu l'equip pressioni sense comptar amb Messi.
Un fals delanter centre.
No, perquè llavors et faltarà un jugador sempre.
Però segurament qui ens escolti pensarà.
Un jugador lliure sempre.
En empreses, en partits polítics, a tot arreu, hi ha algú que canalitza en colles de festa major, hi ha algú que canalitza les coses, que quan no hi és, els altres s'han d'espavilar. I quan hi és... diguem-ne que entrem en un cert a tot arreu, és a dir, que va passar allò que hem viscut molts a molts llocs.
Passa la festa major, passa a tot arreu. Tu tens un ball, la gent s'acostuma a que tu portis el ball, tu te'n vas
i amb l'afegit que el Messi l'altre dia tampoc estava en les millors condicions, tenia encara una mica de por amb el braç.
És normal,
és
humà.
Vull dir, al cap i la fi, aquest nano és humà, eh? Vull dir, que és un extraterrestre. Però bé...
Heu viscut allò, un Barça que sap jugar sense Messi i que quan va tornar Messi no va saber on col·locar-lo, no va saber què fer.
Això és quan el Messi fa, em sembla que fa... no sé si va ser la primera o la segona... No... la temporada del Tata, em sembla que va ser.
Del 15, sí, amb Les Palmes, que es va...
No recordo si és amb el Tata o la primera de Luis Enrique.
Que es va trencar...
Que el Messi es lesiona i està un temps... Em sembla que va estar un
dos
mes...
Dos mesos llargs.
Un mes o dos mesos.
Dos, Luis Enrique.
Quasi la tota la...
I aleshores...
Que va guanyar el Madrid i tot,
el Neymar,
sense Messi.
El Neymar... Van ser els millors partits del Neymar amb el Barça.
Sí, va ser...
Bueno, era sí, sí,
perquè
sí.
Ell va assumir una miqueta aquesta responsabilitat de dir, bueno, ara com que el millor del món no hi és,
era el
jo assumeixo Messi. Aquest paper, no?
Exacte, amb el 0-4 del de... Bernabéu.
Jo assumeixo, jo assumeixo i m'agrada.
Sí, sí.
No, no, clar, bueno, clar.
El rol del líder.
Hi havia una doble motivació.
Que és una miqueta el que ha passat amb el Luis Suárez.
El Suárez, ara, el Suárez.
Mentre el Messi sí, no ha estat. Sí, el Suárez ha tingut aquest punt de responsabilitat de dir,
impressionant.
No està bo a mi. Jo haig de,
com
haig
ha treballat?
De anava a dir, veus com són les coses? Hem començat amb Dembélé i la seva motivació i no sé què, i estem parlant de motivacions de jugadors, sí, perquè sí, què va fer sí, que aquells jugadors sense Messi juguessin com jugaven?
Clar. Sí, sí.
Clar. És que d'aquesta manera...
Hem d'espavilar perquè no tenim el...
Mentre
el Messi fa bo al Barça i no. Ho fa dolent. Ho fa bo, boníssim.
Una altra cosa.
Del món, i ho fa dolent.
Una altra cosa. El diumenge comencem el partit i tu saps... que tens un lateral que no és lateral. I per aquella banda, el lateral del Betis se n'anava a atacar i tant li fotia el Sergio Roberto, perquè el Sergio Roberto, sí, que li passaven pilotes llargues, sobretot en Piqué, per la banda de la dreta, de l'atac nostre, i no hi arribava mai el Sergio Roberto. El lateral no. Tornava enrere sí. Del Betis i arribava abans. El central li tallava a l'espai. M'entens? Perquè ens feia falta el portuguès, clar, que el portuguès ara, és una bala.
Ara te l'anava a
casa, creant...
Si a vegades toca
no Sergi posar, Roberto... No va dir, hosti, canvi,
a mi em feia més falta Sergi Roberto al mig del camp i el portuguès de lateral.
De lateral, claro.
Perquè faltava control al mig del camp i sobretot quan van canviar el brasiler es va notar moltíssim, Quan va entrar de la,
sí.
De la crenxa. Que, d'acord, el nano va fer el que va poder, però quan van canviar
el l'explicació del Valverde, després en roda de premsa,
es cuida,
és havia de sacsejar el partit.
Sí,
i qui me'l podia sacsejar era Arturo Vidal.
Sí, no, sí, està molt bé, però no canvis a l'altre.
Però aleshores, vull dir, això de sacsejar el partit i, està molt bé perquè a vegades cal fer-ho,
va
no?
Però la tarja,
Desordenes tot molt.
I tant.
Sí, però...
Hi havia tal desordre ja, que clar, que vas anar a tornar, que clar que el Betis va dir...
Vine, això és meu.
Vine, perquè quan tu vinguis, jo encara...
Clar, pressionava
el Barça. El Barça va perdre més el control, pel que jo vaig escoltar, que jo no el vaig veure. Però va ser quan va canviar el brasiler. El poc control que tenia enmig del camp el va perdre. L'Artur el va donar més arribada.
Però bueno, i era la segona part. Vam perdre el partit va ser la primera part, 0-2.
I amb tot.
I no ens van fer el tercer de miracle.
I amb tot estàs a punt d'empatar.
Ojo.
Amb tot.
Vale, sí, sí, perquè vale, el porter...
El Cristian, bé, en aquesta,
en aquesta lliga que deia la Salo, que s'han perdut més... Vaja, que tothom ha perdut...
És que el Barça ja sols
a cada bugada.
Gols. L'altre dia feien una estadística sí? dels actuals líders sí, de les lligues europees sí. Més importants i el Barça estava a la cua, com aquell qui diu.
Sí, sí.
Molt gols.
18 gols, quan els grans líders només n'han rebut 5, sí. 6...
En qualsevol cas, amb el Betis què va passar? Una mala tarda o què?
No li va sortir res al Barça. El Betis
jo no crec que amb una mala tarda...
És que una mala tarda també la tens el dia del Leganés, també la tens el dia...
No, és una mala tarda.
Però el dia del Rayo guanyes perquè mira...
Tenim problemes i ho hem de reconèixer.
Houston tenim un problema.
És que jo recordo que en una tertúlia us vaig dir, tinc la sensació, o em donava la sensació, que aquest Barça és molt inestable. Que us ha donat grans alegries
i
grans moments de joc i mals moments.
Hi ha casos que són tan flagrants, és a dir, tu has de poder canviar i poder sentar el Rakitic. Ho has de poder fer.
Clar.
O el Busquets. Ho has de poder fer.
Ara,
ho has de poder fer.
Jo estava al camp, El Busquets era per els 20 minuts fotre'l fora del camp.
I el Rakitic
estava rebentat.
I al final el van fotre fora.
Perquè no pots pressionar. Així és un jugador.
El problema que jo veig d'aquest Barça...
Que el matxaques.
No.
Jo no sé si tinc raó o no tinc raó, però el problema que jo veig és que quan hi ha un equip que li sap jugar al Barça, el Barça no sap jugar al Real.
Pateix molt.
Quan hi ha un equip que sap que el Betis li va saber jugar, perquè semblava el Betis al Barça, sí, i el Barça al Betis.
Totalment.
Sí.
Doncs el Barça no va entrar mai en joc, no va saber jugar-li al Betis, perquè el Betis li va saber jugar molt bé. L'entrenador va saber com jugar-li al Barça. I és el problema que jo veig aquest Barça actual.
Tres centrals, dos carrilers...
El Barça està acostumat a jugar-li a los demés. Quan juguen amb ell, malament.
Bueno, aneu buscant un substitut a l'amic Valverde.
Sí, sí.
I tant.
Vinga, va.
I tant.
Però bueno...
I
tant.
I a qui importa?
Mira.
El teu amic.
Aquí. qui era el seu amic.
Però Xavi encara...
En Xavi, que encara no pot ser, que ha tingut la criatura, que està allà feliç de la vida.
Portem el Quique Setién, home.
Oh, jo la portaria.
Fins l'any 20.
Sí, que estigui un parell d'anyets.
Sí, que està a Qatar.
Ja està.
Jo, si fotem fora l'entrenador, si foten fora.
No, és que no el faran fora, Toni. Vull dir, ell està per renovar. Ell ara té la decisió, estem com en les èpoques d'en Guardiola, de dir... o segueixo o me'n vaig.
Aquells serials d'en Guardiola també, ja, cada també vegada, mort, Déu,
que tampoc veig tot allò el problema de l'entrador, eh?
Us estimo i us estimaré i us he estimat me cau en dena.
Què tal el peny de vol, pas de vol, què tal?
Ahir abans d'ahir
va estar aquí Guardiola.
Bueno, ahir abans d'ahir vaig tornar a veure...
No. A Barcelona, a Barcelona.
L'heu vist l'entrevista amb en...
Bueno, va anar a Lledoners.
A Lledoners i a Barcelona la candidatura.
Heu vist l'entrevista amb en
Jordi
Graupera. Amb en Valdano, tu l'has vist, el Guardiola amb en Valdano, els 3/4 d'hora de Guardiola amb en Valdano. Ahir, no, perdó, el dilluns, el dimarts, no sé per quina raó, em va tornar a sortir.
Faig un parèntesi aquí, perquè tothom... si algú no l'ha vista, quina entrevista és aquesta?
Bueno, és un programa que es diu Universo Valdano.
Universo Valdano,
fan a Movistar,
Fan a Movistar.
I el Valdano entrevista els jugadors, bàsicament, jugadors, entrenadors.
D'acord, entesos.
I li pregunta, per exemple, perquè tu quan tal, diu, bueno, si sabes más tú que yo, li contesta en Guardiola, si sabes más tú que yo, una altra vegada diu, bueno, tú sabes por qué tal y cual, l'altra vegada, ¿para qué contestarte si tal? I li va...
Caram, quina entrevista,
eh? Valdano, no, parlen molt bé i molt a fondo i tal, i a vegades parla de detalls de jugadors, no, que té, el poso aquí, el Kun Agüero, etcètera, és molt llarg, val la pena, és brutal.
Però
és
quan ell estava al camp...
És una lliçó, i llavors te'n dones compte d'una cosa, dius, aquest Guardiola, del Guardiola que va començar del B en el Barcelona, hi va un abisme, anat a Alemanya. Diu, a l'alemana el parlo millor jo que les meves filles. Diu, el papi aquí guanya. Diu, però a Anglaterra, allà on te va, les nenes parlen l'anglès, tal, pam, pam, pam. O sigui, parla de la família, parla de tot, però te'n dones compte que és un paio que està per sobre del bien i del mal.
Però ja ho estava, eh? És... No t'equivoquis, eh?
No, però...
Aquest nano tenia 12 anys, que recollia pilotes, ja estava per sobre del bé i el mal, eh? No ens equivoquem amb el Guardiola.
Inclús sabia quan tenia que tirar la pilota...
O quan la tenia que
estirar. Em refereixo que ha guanyat.
El tema Guardiola, que en el documental aquest del Take the Ball, Pass the Ball, clar, tenen assabentes de coses que evidentment no sabies. Hi ha un tros del documental que parla el Thierry Henry, dient, bueno... Jo arribo aquí, clar, sóc Thierry Henry. Vinc de ser-ho tot amb l'Arsenal, el número 1, i resulta que aquí el senyor entrenador em diu no, tu has de jugar així perquè l'altre company teu pugui brillar o pugui marcar o pugui... I clar, ha d'assumir un rol que evidentment...
Que no era el seu.
Que no era el seu, clar.
Que no era el seu.
No,
I com un jugador, i com un altre jugador com Erika Vidal...
Sí.
Quan arriba aquí i el Guardiola li diu has de fer això, allà, hem de jugar així, això, es va col·lapsar tant i es va atabalar tant que va anar al president i va dir, bueno, o ell o jo.
Sí, jo plego.
O ell o jo. Jo no puc aguantar aquest tio. La Vidal.
Sí. Però ell ha sigut així
És que té lògica, eh? Perquè
un paio que venia de tercera divisió. Que sobre el jugador pensa... Però aquest tio que ve de tercera divisió, que jo he estat jugant a l'elit, i ara ve aquest i me diu que això tinc que fer.
Em diu com haig de jugar, em diu el que haig de menjar, em diu que no puc prendre el sol, que no puc anar amb moto, que no puc no sé què.
I que corri cada dia 7 quilòmetres.
Però clar.
Sí.
Després, la història al final ja la sabeu.
No, està clar.
No, hi ha un...
Són els convenciments, també.
Hi ha una mirada
la
d'admiració cap amb ell brutal, no? És un malalt de la perfecció.
I hi ha un moment també molt bo que surt el Samuel Eto'o. Vull dir que el Samuel Eto'o anava fora. Vull dir, el Guardiola el primer que fa és Ronaldinho fora, Deco fora i Eto'o fora.
Sí.
I algú el convenç...
Per aguantar-lo
com a mínim una temporada més.
El president, a la porta.
Sí, perquè el Eto'o, el Jean Laporta li diu aguanta una temporada més perquè a l'Eto'o, per com voleu jugar, us fotrà feina.
Bé. Sí.
I un moment que surt l'Eto'o, amb tot el que era l'Eto'o, diu sí, bueno.
L'Eto'o és el que diu que ell serà millor entrenador? Quan s'hi posi? Qui hi ha en aquest documental que hi ha algú que diu que jo vaig per entrenador i que seré millor?
No recordo ara, però ell fa una... la seva clàssica locució, no? Diu, el Barça Guardiola, però aquí el Menda té molta gran culpa també, no? Vull dir que...
Sí, que jo era... Eto, hasta el final.
Sí, figura, no?
Guardiola era molt bo, però jo marcava els gols.
La pressió.
I el documental gols. Acaba sent una veritable declaració d'intencions del que ha de ser el Barça del futur per recuperar això, que sí.
és que això
la figura del Xavi Hernández, perquè surt molt el Xavi en aquest documental, és la figura del Xavi Hernández com a futur entrenador de l'equip.
Com si ho canalitzés tot cap en Xavi. Que no vol dir...
Hem de tornar cap aquí...
Que això és allò de les, expectatives, que no n'hi ha prou... Això també, esclar, és que en molts moments de la història, què és el Barça de Guardiola? Doncs un conjunt de persones amb molt talent unides amb un objectiu.
Sí, sí.
I això no passa ni cada dia, ni cada deu, ni cada vint.
Amb molt talent, però això Guardiola ja ho sap. Que
I tant, si ho sap, precisament per això fa això.
I ell el primer que diu és, aquí com que el talent ja el tenim i la qualitat ja el tenim, aquí el que hem de fer és pencar. Perquè si no panquem...
El talent no serveix.
Ho sap canalitzar, perquè això no...
Ell sabia que el que li faltava a l'equip era això, pencar.
Pencar.
Jo crec que...
Però és que precisament vivim en una època en què els jugadors, 20 anys, 21, digue-li'm algú de 20 anys o 21, ara vens aquí, menjaràs el que jo et digui, soparàs quan jo et digui, estaràs aquí totes les hores que jo et digui, faràs tot allò que et digui. I a veure qui aguanta, o a veure qui va al president, li diu, aquest entrenador al carrer.
El Valdés...
Clar, cobrant com cobren.
Tema Valdés.
El Valdés, que... explicant que tant el Valdés com el propi Guardiola els va costar una mica de convèncer-los per sortir al documental, però al final ho van aconseguir. I el Valdés, clar, quan arribo allà i el Guardiola em diu, bueno, quan tu tinguis la pilota tindràs els dos centrals oberts, una a cada banda. I el Valdés li diu, què? Els centrals? Els costats?
Que
estàs boig? Li va dir, que estàs boig?
Que no me faci passar al mig.
Diu, amb mi... Diu, acabaràs sent el millor porter del món o acabaràs jugant de nassos amb mi. Això li va dir el Guardiola.
I és veritat. I no, si no hagués sigut per també el que diguem l'estructura d'aquí dalt...
I hi ha moments... torna'm a recordar aquell jugador suec.
El... Suec? No suec, era finlandès. El Wood Johnson.
El Johnson.
No. No, suec no. A veure, quin
el Carlson,
l'Alson no.
Amb quin jugador Guardiola va tenir...
Ibrahimovic.
Ibrahimovic.
Que el va demanar i tan bon punt el va demanar va veure que no serviria això.
Que no era
això.
Per la casa.
I el van avisar. No el fitxis.
I va costar un capital.
A la Rigosaki, que és evident.
Un gran jugador, perquè és un gran jugador, Libra, però amb un ego buf, de dir, tipo Eto'o.
Com l'Eto'o.
Jo sóc el millor.
Cristiano Ronaldo.
I a mi,
faig el que
vulgui.
I vaig per on avui.
Però veus, aquí ja no va poder, perquè ha donat tota aquella sensació que traieu-me el deu damunt, però jo ja no m'hi...
Bueno, expliquen les males llengües que quasi arriben a les mans, hi havia un alboroto allà dintre.
Allò del filòsof, etcètera.
Doncs no m'estranyaria, va volar tot.
Sí.
Però tu fixa't
que tot això ha vingut perquè en Pitu no vol amb Valverde.
I com juga el Manchester City, i com juga un jugador que ja no juga amb la selecció espanyola, que és el que ho porta tot, no ho porta el De Bruyne, bueno, està lesionat ara, ho porta un senyor que es diu Silva.
Quina llàstima el De Bruyne.
Ojo el Silva, amb 32 o 33 anys, com porta el City.
Ara que dius, quina llàstima el De Bruyne, que es lesiona.
També lo volia.
Sí, és una pena.
Perquè és un gran jugador.
Guardiola volia el Silva, també, que sí? Guardiola
aquí, amb el Barça?
Amb el Barça? No me'n recordo.
No ho recordo.
Va fer fora amb el Leto i va portar l'Ibrahimovic i es va equivocar.
Guardiola és un
jugador... Va portar aquell central que es va enamorar del Chigrinsky, del Shakhtar Donetsk, que va ser un altre
fracàs. El reportatge, surt el documental, surt
perquè
el Chigrinsky.
Perquè buscava alguna cosa d'aquest.
Sí, també surt, sí.
I és curiós perquè...
ell diu que no sap on estava.
No, que amb ell li sap greu, perquè se'l van menjar els xiulets d'un famós partit que va jugar una eliminatòria de Copa amb el Sevilla al Camp Nou, i aquell dia, pobre, va tenir un mal dia.
Tornem a allò que deia.
Dia de Reis, me'n recordaré sempre.
Els companys parlaven superbé d'ell, dient que era un central, bueno, que tenia una esquerra, que perfecte, era un tio que podia encaixar perfectament al Barça, però va tenir un, dos... mal partits i la gent ja...
se'l va menjar, sí.
I és el que diem, la personalitat de cadascú, el que pot aguantar o no la pressió.
Exacte.
Per què és això?
A mi els xiulets me'ls posaré aquí,
aquí. I amb un altre se'l mengen,
igual que la figura d'un entrenador, per algú dir les coses d'una determinada manera serà acceptar el rol que s'ha de fer, i per un altre dirà tu a mi no em manes, ni em mana ningú, perquè tal, etcètera, i el que no sabrem és fins a quin punt, perquè gairebé una figura va eclipsar l'altra. Què hagués passat amb Tito Vilanova si la malaltia no l'hagués portat o no el va portar?
Era molt bon entrenador.
Sí.
Era molt bon entrenador. De fet, ell lo va agafar com a segon perquè era molt bon entrenador.
Bé, de fet, allà deien que...
L'aconsellava bastant
la cabeza pensante... No, no, potser no la cabeza pensante, sinó l'encarregat de l'estratègia i de les jugades més pilota aturada i tal. Vull dir... Era el Tito Vilanova.
Veus allò de quanta genialitat hi havia dins una... En fi.
Home, el Tito hagués durat, jo penso.
Sí,
sí, però...
Jo crec que
tenia caràcter, sabia... Era molt Guardiola.
Era molt tímid, perquè ho era.
Era molt Guardiola.
I molt tranquil.
Molt discret, no?
Molt discret. Més que
discret... Molt discret. És aquesta? És que tenia aquell punt.
Però era molt intel·ligent.
Però... tenia força,
És que el Barça hi ha passat de tot, des de la disgressió d'en Tito Vilanova fins a Luis Enrique. Clac, clac, almenys així des del punt de vista de mentalitat i de forma d'expressar-se,
El Luis Enrique va portar un psicòleg, que em sembla que ens faria falta ara, perquè ell deia pels jugadors, però també per ell, em sembla que el va portar.
Però sí que dona la sensació, que ara hi ha un punt de desordre.
Sí, ara
parlant d'aquests moments en què tot semblava tan tancat, tan d'això.
Hi ha una plantilla extraordinària,
però... El problema que ve que l'entrenador que té actualment el Barça és que ell mateix, es veu petit. Ell mateix és com si te regalen, una cosa que no has pogut tenir mai.
El castell de la Cenicienta.
Jo no em mereixo això. Ell mateix es veu petit.
Però és desconcertant.
No es veu cap Barça.
És desconcertant el del Barça d'aquesta temporada, perquè és capaç de jugar de nassos.
Per això us deia.
Perquè hem vist bons partits.
Hombre, el camp de l'Inter.
El camp del Tottenham també.
I el camp del Tottenham.
Però això també és raro. Per què estem jugant bé a la Copa d'Europa?
Bueno, perquè s'han fotut...
No, se'ls hi ha
posat el cap. Que només tenen això.
Sí,
i a més, els hi fum tres patades.
Perquè Salo fa mandra anar a jugar a Butarque.
Camp del Rayo.
Amb el camp de Leganés. Fa mandra anar a jugar al carrer Payaso Fofó.
Sí, tens raó.
Tornem a estar en el mateix,
Tens raó.
I com sempre juguen els mateixos...
I el Guardiola això ho va saber...
Sí, sí. Bé, allò que dèiem la setmana passada, aquelles rodes de premsa de que anaven a jugar amb l'últim i semblava que anessin a jugar...
El camp del Leganés a guanyar 0-5 a la primera part, i després a la segona ja, si voleu, va. Però primer... I aquí no, aquí, fins que no t'han fotut el primer i el segon, com va passar, hosti,
esclar,
a córrer tots.
I de pressió n'hi deu haver, però la que deu tenir Solari o Real Madrid, també déu-m'hi-do la pressió que deu ser.
Però fixa-t'hi un detall, l'he vist jugar per la tele solament, però vaig a dir una cosa, tornen a jugar el joc que van guanyar en les Copes d'Europa.
És el que diuen els analistes.
Fuera Isco, fuera tal, jugadors ràpids, potents, pilota llarga, correm tots i a rematar, gol.
El Madrid estarà allà, vull dir,
i guanyen.
És evident.
El camp del Celta, ja veuràs quan anirem nosaltres.
No sé si li donarà, amb el que té, no sé si li donarà per guanyar la Champions un altre cop.
Que si la guanya també seria de llibre, l'home que ve del Castell i així pam,
i
vinga.
Sí, sí.
Però bé, el Solari té aquella tranquil·litat, entre cometes, que sap que passi, ell el seu lloc
agafat el disco, li he dit, tu no em serveixes perquè a mi el passito no em va.
Però veus, estem en el mateix que deia la Sala. L'entrenador del Castilla li diu a Isco, no, que no em serveixes, que tot allà.
És que, ojo, un paio que cobra una tonelada.
És això.
Un ego important,
Vaya
l'Isco, jolín. I que ahir va fallar la selecció.
Això mateix.
Que ahir va fallar la selecció, perquè jo vaig veure la mitja part de la selecció i ahir n'hi han jugadors...
Bueno, perquè què és ara la selecció?
On està l'Iniesta? On està el Xavi?
Si és horrible.
El David Silva?
Però tu, és que
i on està el delantercentro? Com es deia el delantercentro
nostre?
Que era del València. Com es deia?
Això són cicles, vull dir, i ara crec que el cicle de selecció ha de canviar en aquest sentit. Vull dir, has d'anar a jugadors doncs, més joves i,
sí, però això, amb això li costarà, eh?
Evidentment, vull dir, però clar, què passa? Que ara estàs tan acostumat a guanyar.
Ja.
Que, ostres, que ara...
Tenim que tornar a recordar...
És que hi era...
T'estan picant la cresta, picant la cresta i...
L'època d'en Clemente...
És que ja no tens ni porter.
No, ja però no és que no l'han tingut, no l'han tingut mai, eh? No l'han tingut mai.
Bueno, quan va guanyar la Eurocopa,
no, home, des de l'època de l'Arconada.
Bueno,
Casillas estava, sí, quan van guanyar la Copa del Món i això, Casillas estava.
Bueno, no, jo em refereixo a aquesta
des d'aquí.
Em refereixo a aquesta tongada,
Que posin el xaval de l'Atlètic de Bilbao és molt millor.
Ja lo va posar un millor partit, no? Va
home, però,
partit.
Però aquest De Gea, jo no sé, aquest
De Gea és... El Kepa, i el Pau, que ens cau fatal, però...
El del Betis.
Que sí, home.
Sí, el del Betis.
Caram, caia parades.
Per mi el De Gea està sobrevalorat.
Viva, viva el Betis.
De Gea...
Molt sobrevalorat, per mi, també. Així és com ho deia, que per mi el jugador més sobrevalorat del món, per mi... amb una gran publicitat a darrere, era el Kun Agüero, ara em demostra, quan té 30 i pico d'anys, 31 o 32, que amb un entrenador com en Guardiola, i cada partit el canvia. I cada partit no el fa jugar els 90 minuts.
Perquè però sap que probablement el Kun Agüero et pot jugar 60 minuts.
Clar.
Sí, senyor, sí. I llavors canvia. I, llavors, i dic, no té Messi, no té el Xavi, no té l'Iniesta, és que guanyava perquè tenia el Xavi, l'Iniesta, tal... No té el Busquets, no té el...
Sí, però no.
S'hi troben a faltar.
Però no ha guanyat quan...
A l'amic, com
però es diu? Però no ha guanyat, no ha guanyat.
Seguim, perquè són les 12.
On està el Piqué?
Però no ha guanyat
bon
el que
cap de setmana, Salva, bon cap de setmana.
Que no ha guanyat.
Adéu.
Adéu.
Cada dia, al matí amb nosaltres.